Doncs com us deia, ens visita avui el Gabriel Masforroll. És un plaer rebre'l aquí a aquest estudi. Què tal, Gabriel? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estem? Com va la vida?
La vida va bé.
Va bé, no?
Si no entrem en detalls.
Escolta, en algun detall entrarem durant l'entrevista.
Diu que no hi ha preguntes indiscretes, sinó respostes indiscretes.
Això mateix. Nosaltres et coneixem de la teva etapa de directiu i de vicepresident del Barça. Sabem que ets un empresari vinculat al sector dels hospitals, però és que fas moltíssimes coses.
Això són molts anys. Soc un matusalent. Sempre he sigut molt inquiet. El que passa és que, a mesura que et fas gran i sobretot el pas del Barça et dona una visibilitat que després ja no treus de sobre. No? És així,
però... Una d'aquestes facetes també és la d'escriptor, perquè portes uns quants llibres ja.
Sí, he escrit 5, ara he acabat el 5è i he col·laborat amb més de 30, quasi 40 llibres, sí, amb els que he col·laborat d'una manera o d'una altra, sí.
Parlem de l'últim, L'audacia de vivir en tiempo de descuento o no. Té part d'autobiografia?
Sí, té una part d'autobiografia precisament per arribar al final del llibre, que és que és l'objectiu del llibre, no? Que és, quan creues aquesta línia vermella, ara, com tot són línies vermelles, i a més com tothom les creua com vol, doncs no passa res, no? Però quan creus la línia vermella dels 65 anys, com te sents, quin paper has de fer a la vida i com t'has de posicionar, no? Perquè el món va molt de pressa, la gent apreta molt, vivim en un món ferotge, aquesta és una reflexió que, a més, a mi m'ha anat molt bé, m'ha anat molt bé perquè inclús m'ha fet escriure aquest llibre que he tardat força, perquè l'he escrit, el vaig escriure, el vaig refer, el vaig desfer i l'he tornat a escriure. M'ha servit per reflexionar molt i plantejar-me la meva vida d'una forma diferent.
I a quina conclusió arribes? Com ha de viure una a partir dels 60 als 65 anys?
Doncs ha de viure exactament igual que quan ets més jove, però tenint en compte de quines són les teves capacitats, no? És a dir, tu no pots fer pots fer exactament el que feies quan tenies 30 anys, no? Evidentment que quan tens 30 anys tampoc pots fer el que faries quan tens 60, no? Però saber, això, aquesta paraula em fa por, de donar un pas al costat, no donar un pas al costat, és a dir, saber estar on et toca.
Això és el que tu anomenes sexalescència, no?
Sí, no? El problema d'aquesta paraula, que és molt xula i a més explica molt bé el que és les tres primeres lletres, no?
Llavors, pot tenir una
sí,
lectura pot, que no és la que
sí,
toca, no?
Sí, però és la que és. Sí, sí, la sexalescència, que és com l'adolescència, però dels sexagenaris, sí. Sí, sí.
Escolta, i s'ha de dir que, com crec que sempre que tu escrius un llibre, els beneficis van a la Fundació Àlex.
Sempre,
Àlex,
sempre. Totes aquestes coses que faig, conferències, classes i tal, sempre va tot a la Fundació Àlex. Sí. Sí, sí.
Parlem una mica del Barça, no?
Parlem del Barça.
Primer, tu vas tenir una època de directiu amb Núñez?
Sí, vaig començar, no? Sí, vaig ser un dels directius més joves de la història, jo crec, no sé si el més jove, amb 32 anys, amb el Josep Lluís Núñez, sí, sí.
Crec que el 88, del 88 al 92 directiu, que és una bona època, perquè és l'època que arriba Cruyff.
Sí, sí, sí.
I què te'n vas? Quan es guanya la final de Wembley, te'n vas?
Sí, perquè me'n vaig anar a viure a Madrid.
Ja.
Llavors ja era molt complicat, no? Sí, sí, però llavors en aquesta vida, si fas una cosa l'has de fer ben feta, i el que no pots és remenar la cua, com diuen a Madrid, soplar i sorbir al mismo tiempo no se puede.
No se puede.
I després et recordem més de la teva etapa de vicepresident amb Gaspar.
Amb els massatges, enviant massatges. Enviàvem massatges, no missatges, massatges.
Sí, 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 massatges.
Sí, sí, jo no sé com ho feia per enviar massatges, però enviàvem massatges.
Sí, sí,
el club estava molt massatjat.
Puf, aquesta època dura, època dura, eh?
Sí, sí, rock dur. Aquí sí que podria escriure un llibre d'anècdotes, però bueno.
El faràs?
No. No, el que passa és que em va molt bé perquè quan estic amb gent com vosaltres i la em venen al cap moltes coses i llavors...
Explica alguna, home, explica alguna així que...
No, deixem-ho, perquè saps què passa? Que pel Joan no hi hauria problema, però involucra altres persones i llavors prefereixo que cadascú...
Sí.
Escolta, tu quan ara escoltes ara que el Barça empata un partit i perd un altre i tal i ja parlem de crisi, tu deus riure, no? Perquè deus pensar, home, comparat amb allò...
Bueno, comparat amb allò i comparat... Clar, jo soc del Barça des dels 4 anys. Jo, el primer partit que vaig anar a veure al Barça va ser la inauguració de l'estadi del Camp Nou. I d'allà no m'he mogut i segueixo en el mateix lloc. Les he vistes de tots colors. Clar, el que passa és que els que ara tenen 25 anys doncs només han viscut...
Sí, sí.
Però el Barça és molt més que això. I tornarà a una altra època que no, no passarà el que estem acostumats, perquè tenim un senyor que es diu Messi, que el dia que desapareixi, doncs...
Sí, sí. Messi és el club. Actualment és el club.
Jo sí, crec. Home, jo crec que...
S'aguanta molt, el club.
Sí, però... sí, sí, el club està molt basat en el Messi i evidentment, el Messi tampoc seria el que és sense haver tingut uns bons companys i un bon club i un... Perquè els vam fitxar nosaltres, a més, el Messi, sí. O sigui que sempre es diuen les coses dolentes, però no es diuen les bones. Vivim en un món que tot sembla dolent, no? El Messi el vam fitxar nosaltres quan tenia 12 anys i mig. Això gràcies a això, doncs, després vam fer una molt bona amistat. No? Doncs si no haguéssim tingut el Messi, jo no crec que hem guanyat, no sé si 35 títols en aquests anys, no haguéssim guanyat ni la meitat o potser menys de la meitat.
Què ha de fer el Barça per preparar-se per aquesta etapa post-Messi, que esperem que triï encara en arribar, però que bé, que tard o d'hora arribarà?
El que ens hem de preparar és tots, no el Barça, tots. Per començar a assimilar doncs, que això de començar la Lliga i pensar que guanyarem el triplet i després el sexet i tot això s'ha acabat.
Mira l'alineació i no està Messi, no?
Sí, jo no voldria dir-ho, però a vegades que algun partit al principi de temporada que el Messi no jugava i ja no anava a l'estadi. Hi ha una entrevista en el Guardiola que a mi m'agrada molt, que la vaig llegir no fa gaire, que diseccionava i diu que el que més li agrada del Messi, i jo estic tan d'acord, és quan ell està en el camp i no juga, sinó que va mirant i ell llegeix el partit i apareix sempre en els moments adequats. Això demostra que té una intel·ligència futbolística que no, jo no li he vist a ningú.
Al camp, pel que dius, continues anant sovint?
Sí, 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 sí.
Últimament t'avorreixes una mica?
Bueno, això és el de sempre. Això és el de sempre. T'avorreixes... Un s'avorreix o es diverteix depèn de amb qui comparis.
De l'expectativa.
Clar. És a dir, jo vaig al camp a veure jugar al Barça i hi ha dies que juga millor i hi ha dies que juga pitjor, però això és com tot. Si tots volem que jugui, o sigui, si tots posem el llistó de l'època del Guardiola, per posar dels 6 títols, que jugava molt bé, però és que els altres també juguen. Clar, nosaltres vam... aquell equip va dissenyar un sistema de joc que els altres no estaven acostumats. No hi havíem pensat i els vam sorprendre, però després la gent aprèn. I ara què passa? Pues que quan ve un equip a jugar contra el Barça, on anem nosaltres allà, surten i ens pressionen a davant. I per sortir de la pressió has de jugar molt i molt bé. Ja. És que no és gens fàcil, allò que deien del rondito, això, fer els rondos, no sé fer els rondos. O sigui, això, la pilota ha de circular a una velocitat brutal i no és gens fàcil, per això necessites jugadors molt bons i entrenar-ho molt. Entrenar-ho molt.
I l'entrenador t'agrada?
A mi l'Ernesto Valverde m'agrada.
Sí.
Hi ha gent que no li agrada. Què volem? O sigui, és que els culers som la bomba, tu. Ara ja s'està...
Per no dir una altra cosa.
Sí. Bueno, ahir escoltava, no sé on, o llegia, que parlaven ja del Klopp per l'any que ve. Molt bé. O sigui, a l'època del Cruyff no hi havia que córrer. El que tenia que córrer era la pilota. Cert?
Sí.
Ara... Cada vegada que acaba un partit es medeix els quilòmetres que han fet els jugadors del Barça. Abans, a l'època del Cruyff, el Cruyff deia no, el que té que córrer és la pilota. A veure si ens posem d'acord. Si ve el Klopp, jugarem d'una altra manera. Sí, i sí. Aquest famós ADN, què en fotrem? Llavors, quan tinguem el Klopp, si, imagina't que ve el Klopp per aquí, i llavors direm, hosti, s'ha carregat l'ADN del Cruyff i del Guardiola i no sé què. És igual, tu. Facis el que facis.
Una cosa és l'equip i l'altra cosa és el club. El club, com a institució, com el veus? El veus fort, el veus dèbil, veus a la directiva molt en mans dels futbolistes? Tu que has estat a dintre i que tens experiència.
No, a veure, els futbolistes manen molt i això és lògic perquè són els que generen els ingressos. Això és obvi, però no aquí, sinó a tot arreu. El club com el veig? El veig bé. El veig bé. Jo crec que el món del futbol ha de progressar molt, ha de millorar molt. O sigui, el futbol és una indústria brutal que creix dos dígits cada any i cada vegada progressa més. Ha deixat de ser un esport, ha deixat de ser ja que fins i tot un espectacle, s'ha convertit en una indústria, en un negoci. Llavors això ha d'estar molt ben gestionat. Jo crec que i ho segueixo, jo ja ho deia a l'època que jo estava a la junta directiva, va començar el Núñez, però tampoc ho feia. O sigui, el club, els membres de la junta directiva, perquè el club és una associació, o sigui, no és una empresa, han de ser com un consell d'administració i han d'estar apartats i han de fitxar els millors executius del món, o els que creguin que són els millors executius pel Barça, i aquests són els que han de dirigir el club. Jo crec que els directius hem d'estar apartats, han d'estar apartats del dia a dia i no sortir la, o sigui, directiu quasi bé és com si no existís. En uns moments determinats, quan es fan els consells d'administració, les juntes directives, s'han de prendre les decisions, marcar uns objectius, però això ho han de fer els executius.
Sí, però executius n'hi ha molts. El que passa és que, al final, quan es prenen les grans decisions de club, al final, com fa molts anys, les acaba prenent una persona, que és el president. Això continua sent així.
Bueno, això, com en qualsevol empresa, hi ha decisions que són molt importants que no les ha de prendre el president, les ha de prendre el consell directiu. I això, doncs, cada maestrillo tiene su librillo. Però, clar, també has de tenir una junta que estigui molt cohesionada, que vagi tota una, que tingui... O sigui, el problema és que les juntes, m'incloc, a mi, hem sigut sempre molt amateurs. Som gent que hem treballat amb altres negocis, que tenim les nostres empreses, etc. Bueno, i això és un massa-mas, que es diria, no? I no pot ser això. És a dir, si és un massa-mas, has de ser això, membre del Consell Directiu, però no ficar-te en el dia a dia, de cap de les maneres.
Tu veus que la directiva actual d'en Bartomeu, que acaba la seva legislatura el 2021, té una continuïtat? És a dir, veus que des de dins continuaran, no guanyaran, o veus des de fora...
Bueno, jo crec que són les eleccions són d'aquí un any i mig, no?
Sí, 2021.
Bueno, hi ha una candidatura alternativa que s'ha presentat,
que és el
Víctor Font.
Sí. N'hi haurà més.
N'hi haurà més, perquè sempre hi ha gent que, doncs, que li fa gràcia, doncs, apuntar-se, però jo crec que té que haver-hi algú molt seriós. El que passa és que el Barça, com que és més que un club, té moltes pressions de tota mena, no? I hi ha lobbies de tota mena, també, que volen, doncs, incidir amb el futur de la institució, no? I això és el fotut.
Costa mantenir la independència, m'imagino, amb una...
Sí, la independència.
Tu saps si hi haurà més candidats? Víctor Font i altres?
Sempre n'hi haurà, perquè sempre hi ha gent que li agrada, doncs, presentar-se i desapareixen. A mi em va passar a mi, també, o sigui, no. Perquè et fa il·lusió estar allà al Barça i, bueno, si tens la sort d'acabar sent escollit, doncs, o entrar en una junta directiva, doncs està bé, no? Però això ha de canviar, això eren altres temps. O sigui, el club, la junta directiva ha d'estar formada per gent molt potent, molt sèria, i bueno, no dic que no sigui així, que no sigui així, tinc tot el meu respecte, igual que vaig estar jo en el seu moment, però el futbol ara ha progressat tant i és tant, o sigui, estem competint contra institucions supermultimilionàries, l'esport, o sigui, tot el que envolta el futbol és increïble, o sigui, hi ha mils i mils d'empreses que viuen del futbol. Clar, i tot això és molt difícil de gestionar i has d'estar. El tema dels mitjans de comunicació, el tema dels e-sports, o sigui, és brutal i cada dia surten coses noves i gestionar això és molt i molt difícil.
Ara que dius això, et vull preguntar una última cosa per la meva part, que és el cas del Piqué, que ja és futbolista d'èlit i també empresari de primer nivell. Es poden fer les dues coses bé a la vegada?
Bueno, jo et respondré al que et deia abans, en quant als directius. Jo crec que el Gerard és un cas bastant únic, no? Però el Gerard ara està en un dilema. És allò del soplar i sorber. El soplar i sorber.
Estava dient, no, jo ara dormo 4 o 5 hores diàries. No, clar, no, home, això un esportista...
No pot ser. Avui se li nota, Se li nota una miqueta. Jo el respecto molt, perquè penso que és un grandíssim jugador, però ell ara hauria de fer una reflexió important i dir, bueno, escolta, soc un home de negoci, soc un tio brillant, em van bé les coses i tal, doncs faig el salt i dono el pas a d'altres. El que passa és que, clar, és un noi que ha mamat el futbol, ha crescut en el Barça, que, encara que va marxar a Manchester un temps, però després va tornar, o sigui, clar, i deixar això costa molt. A mi em va costar, jo vaig fer un síndrome del mono quan jo vaig dimitir, però vaig fer un síndrome del nido vacío, no? Sí. Jo pensava que havia caigut al món, no? I no és així.
Algun dia serà president, Piqué?
No ho sé.
Si s'ho proposa, el veu usar amb...
Bueno, no es tracta que s'ho proposi ell, es tracta que ell ho proposi
i
que el votin, perquè clar, això no
va... I el veu usar amb categoria, per ser-ho.
Sí, perquè jo crec que el Piqué, i més a Can Barça, és la típica persona que o té molta gent a favor o té gent en contra. Això passava, doncs, amb quanta gent ha passat a Can Barça? Sí, sí. El Cruyff i el Núñez, el no sé què... Quan destaques una mica també et converteixes en una persona controvertida, no? Som així,
Sí, sí.
A vegades, potser, resulta que has de ser... És un corderito i llavors caus bé a tothom perquè no molestes o perquè es pensen que et manegaran i ja està. Llavors per això t'escolleixen.
Gabriel, ha estat un plaer la xerrada. Gràcies per la visita i fins una altra. Que vagi tot molt bé.
Sí, i l'audàcia de vivir.
L'audàcia de vivir. Corren a sus libreries.
No, està bé, és un llibre xulo. Jo, de veritat, per massa part, de fer com l'ombrel que he venit aquí, però és un llibre que l'he disfrutat. Sobretot la segona part. M'ha costat 3 anys, però ja el llibre en si l'he disfrutat. Perquè, a més, ha sigut una espècie de catarsis personal que m'ha anat molt bé per mi.
Felicitats, Gabriel.
A vosaltres. A vosaltres.